A continuació, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu de la Jornada per la Vida, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Us saludem des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la Jornada Pro Vida. Celebrem avui aquesta Eucaristia. Tot seguit escoltareu la carta que el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac us adreça a tots vosaltres.
Déu us guard. Meditació de Quaresma. El pecat és una realitat ben actual i el temps de Quaresma és un moment per recordar-ho i per prendre en consciència. Jesús ha vingut a perdonar els pecats. Aquesta ha estat la principal missió del Fill de Déu fet home. L'àngel així ho va anunciar a Josep abans del primer Nadal de la història. Li has de posar per nom Jesús perquè ell salvarà el seu poble dels pecats. Com més coneixem Déu, més sabem què és el pecat. L'home, pel pecat, rebutja l'amor de Déu, o mira de construir el seu jo i el seu món al marge de Déu, com si Déu no existís. El concepte de pecat només pot ser interpretat adequadament en el context de les relacions amb Déu. En el context de l'amor de Déu dut fins al final, és on descobrim la veritat de les nostres pecats i ens reconeixem com a veritablement pecadors. Llegint la Bíblia, hom s'adona que en cada una de les seves pàgines es parla de l'existència del pecat. Allí s'explica la seva naturalesa i la seva malícia. Però a la Bíblia també es descriu l'amor constant i la misericòrdia indefectible de Déu. La història de la salvació és la història de les temptatives repetides per Déu Creador per arrencar l'home del seu pecat. Ningú no escapa a la tendència del pecat, perquè aquest es troba en tothom i en cadascú. La universalitat i radicalitat del pecat és tan gran que la Sagrada Escriptura parla del pecat del món, estat de pecat original i de caiguda universal preexistent que realitza en els pecats personals pels quals cadascú s'apropa a aquest estat i peca dintre seu. El pecat té una dimensió personal i social. El pecat, en el seu sentit propi, és un acte lliure de la persona individual. Té un origen personal i unes conseqüències en el pecador mateix. Tot pecat, tanmateix, fins i tot el més estrictament individual, íntim i secret, repercuteix d'alguna manera en els altres, ja que té un caràcter social. No s'ha de confondre la consciència de pecat i el complexe de culpa. La primera brolla d'un cor conscient de la primacia de l'amor en l'existència cristiana i implica un acte de responsabilitat. A la persona que té aquesta consciència, la fe cristiana li ofereix el perdó i la misericòrdia de Déu. Tenir consciència del pecat és necessari per sentir un desig operatiu de conversió i de canvi de vida, ja que només qui reconeix la malaltia es posa en camí de trobar el remei oportú. El complex de culpabilitat, en canvi, brolla de la por, destrueix la joia, submergeix en la tristesa i genera angoixa i menyspreu d'un mateix. Potser el mal del nostre temps és que manca molta consciència de pecat i s'obre molt complex de culpa, com es posa en relleu en la literatura, en l'art i en la psicologia. Déu és pare i no ens vol tancats en un complex de culpabilitat que ens tanca en nosaltres mateixos i en una estèril angoixa. Joan Pau II, en una de les seves encícliques, ens va recordar que Déu és ric en misericòrdia i que manifesta constantment la seva omnipotència perdonant els nostres pecats. Per això, Joan Pau II va voler que el segon diumenge de Pasqua s'anomenés també Diumenge de la Divina Misericòrdia. És ben significatiu que sigui en aquesta festa, que aquest any es cau el proper dia 1 de maig, quan el primer papa polonès de la història serà beatificat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu de la Jornada per la Vida.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Tornem a estar amb tots vosaltres avui des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona perquè celebrem l'Eucaristia en la Jornada Pro Vida. Avui tenim amb nosaltres Esperança Coll, que és directora de la Fundació Provida de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem per les preguntes més fonamentals. Com va començar la Fundació Provida?
La Fundació Provida té com una vida intrauterina. Penso que aquest terme pel dia d'avui és interessant. I té com tres arrels de la qual va néixer. Un primer arrel era un grup de professionals que es van reunir cap a l'any 1977 i van començar a estudiar al fons el tema de la vida, a preparar conferències i xerrades, a anar per col·legis o instituts per parlar dels temes de la vida, i es va constituir la primera associació Provida d'Espanya. Després s'han constituït d'altres arreu d'Espanya que estan federades. La segona pota, o segona arrel, seria l'experiència d'una maternal, la maternal Santa Eulàlia, que llavors ja portava uns quants anys funcionant i que tenia a mares en dificultats, mares soles, i les ajudaven a portar a terme el seu embaràs i a néixer el fill. I la tercera pota, la tercera arrel, seria 300 famílies catalanes que van sumar esforços, van buscar recursos per posar en marxa, per endegar aquesta fundació. De tot això, el 1987 es va constituir la Fundació Provida.
Malgrat sigui d'inspiració cristiana, la Fundació Provida es defineix com a confessional. Per què?
Penso que la defensa de la vida i el respecte per la vida i la dignitat de tota persona humana és previ a qualsevol legislació. Jo penso que està inscrit en el cor de la persona humana. I, per tant, no hem d'acudir només a raons confessionals, sinó que hi ha raons naturals i a defensa en la vida humana. I en un segon lloc, també, perquè nosaltres ajudem, acollim a mares de tot tipus de races, confessions, cultures, i per tant no els hem de parlar d'una confessió determinada, sinó apel·lar al seu cor i al dret a l'infant que porten dintre seu de néixer.
I quantes mares heu atès en la vostra fundació?
L'any passat, el 2010, vam atendre 546 mares. D'aquestes, 525 les vam ajudar durant un promig de 14 mesos. Altres, 21, van ser ajudes més puntuals. O sigui, 546 famílies que van rebre l'ajuda de la Fundació Provida. Van néixer 218 nadons i des de l'any 1987 portem ateses 7.568 mares des d'aquell moment.
No? Com hi arriben les mares a la vostra fundació? Des d'on venen? Suposo que deuen venir des de problemàtiques molt difícils i molt diverses.
Problemàtiques totes les que vulgui i més. D'on venen? Venen adreçades fonamentalment dels serveis socials i majoritàriament de l'Ajuntament de Barcelona i voltants. Ja sabem que Hospitalet és un altre ajuntament, no? I llavors venen adreçades d'aquests ajuntaments fonamentalment. També d'institucions d'església, ONGs, CAPs, i un 18% ens venen de particularment. En quina situació? En situació de marginalitat sempre. Hi ha al voltant del 75-80%, depèn de l'any, de mares immigrants, i per tant mares soles, que moltes d'elles tenen la família fora, majoritàriament en aquests moments sud-americanes, també depèn dels fluxos migratoris, però en aquest moment majoritàriament sud-americanes i també marroquines. Situació de mares soles, de mares també amb família, que tenen fills i que potser tenir un altre fill és un problema per a elles. I sempre en situacions de pobresa i solitud, sobretot.
Vosaltres doneu assistència a les mares i als seus fills. En què consisteixen aquests ajuts i fins quan els doneu? Perquè deu haver-hi, davant la demanda, deu haver-hi uns plaços, uns límits que hagueu de posar.
Les mares ens arriben embarassades, normalment cap al quart, cinquè, sisè mes. I llavors, un cop hem vist la història, i si entra dintre dels requisits que són de marginació i de necessitat, llavors comença aquesta roda d'ajuda que dura durant tot l'embaràs i fins que el nadó té 10 mesos, en principi. Hi ha un grup específic, que són els adolescents, que l'ajuda va fins als 12 mesos. I també si la mare té a sobre una problemàtica més greu, doncs s'allarga. Recordo el cas fa no massa, que vam ajudar un nen fins als 3 anys que va morir perquè ja sabíem que aquest nen naixeria malament i vam acompanyar la família fins a la seva mort. En què consisteix? Quan la mare arriba, nosaltres li proposem una formació per preparar-la per la seva maternitat. I llavors, durant l'embaràs, reben unes classes de preparació per la maternitat, del que és un embaràs, una mica d'anatomia, de com es té cura d'un nadó, de què és el part, de la lactància, afavorim la lactància materna, i sobretot de la relació afectiva mare-fill, que estan bastant, bastant allunyades d'aquesta idea de que s'ha de caronar, s'ha d'abraçar un nadó, perquè si no, no s'estableixen aquests vincles. No? Llavors, quan arriba el moment del part, donem una canastreta. Sempre que venen se'n van amb aliments, quan arriba el part, donem aquesta canastreta de roba nova per estrenar i després tornen a venir amb el nadó. Sempre cada 15 dies, la qual cosa vol dir que si una mare l'ajudem un promig de 14 mesos, a cada mare la veiem 28 vegades. Això porta que anem coneixent les seves altres problemàtiques i que podem acompanyar-la una mica més profundament. Quan el pediatre determina que no hi ha, que ja la mare no pot alletar ella al fill, llavors nosaltres els hi paguem la lactància artificial. També bolquers, també fruita pel nadó i continuem amb l'ajuda familiar d'aliments. I quan el nadó té 10 mesos, llavors doncs, ja donem per acabada l'ajuda, a no ser que sigui un cas de bessons o d'una dificultat especial.
En temps de crisi segurament ha augmentat la quantitat de persones que us demanen ajuda. Com afronteu aquest repte i amb quins recursos compteu?
La primera cosa és estudiar els nostres recursos, intentar repartir-los el més bé possible, intentar prioritzar les necessitats que són fonamentals i deixar de banda pel moment altres que són interessants però que potser no són fonamentals. Com a fundació que es manté sobretot a base de donatius, moltes vegades no podem saber exactament amb què comptarem l'any vinent i, per tant, podem programar exactament el que ja hi comptem i confiar en la generositat dels donants. D'on venen els recursos? Majoritàriament, com deia, de donacions de persones físiques o d'altres entitats o d'entitats. Altres fundacions o programes que estableixen els bancs o altres fundacions per ajudar causes de marginació. Després hi ha l'ajuda en aliments que dona la Unió Europea, aquesta subvenció d'excedents d'aliments. Després hi ha els recursos, pocs, del Fons Fundacional i només menys de l'1% d'ajudes públiques, poquíssimes ajudes públiques, quasi bé res.
Probablement encara ara encara menys, no? Perquè s'han retallat subvencions de molts llocs.
Nosaltres quasi no ho hem notat perquè és que tampoc en teníem subvencions abans. El que sí hem notat és una major demanda d'ajuda, això sí, i un augment importantíssim de mares. Si fa un parell d'anys teníem al voltant de 150 mares al mes, fa 15 dies que vam recomptar, i eren 320 les que estàvem ajudant en aquest moment. Per tant, s'han doblat el nombre de mares.
Enmig d'una societat com la nostra, tan pràctica i que en general manifesta una actitud favorable a l'avortament, deu ser difícil de defensar la vostra opció. Vosaltres doneu xerrades i conferències en col·legis, en instituts. Com les plantegeu, aquestes xerrades, i quines dificultats trobeu a l'hora de parlar als joves del que feu en la Fundació Provida?
L'actitud sempre és positiva. Nosaltres plantegem sempre qualsevol xerrada d'una manera positiva. Mostrem més la bellesa del desenvolupament intrauterí que les fotos terribles d'un avortament. L'enfoc sempre és positiu. Ens interessa molt explicar l'amor i com l'amor transforma i com és l'expressió de l'amor de veritat. En canvi, expliquem, sí, que l'ús irresponsable de la sexualitat porta a la despersonalització i la destrucció personal. I, per tant, nosaltres insistim molt perquè pensem que als joves els agrada de plantejaments alts, fites altes. I, en general, estan interessats quan expliquem aquestes, perquè ningú els hi parla. I, per tant, és com una novetat per ells descobrir que hi ha d'altres coses, a més del que senten per ells. I em pregunta quines són les dificultats. Pues a vegades les dificultats són les persones grans, que no ens deixen apropar-nos als joves. A vegades proposem una xerrada amb una universitat o amb un col·legi i dir no, perquè... I llavors trobem a vegades el fre en les persones adultes, que serien les que haurien d'estar més interessades, no?, en expressar aquesta possibilitat, però aquesta és una de les dificultats que en tenim.
És una mica sorprenent. Potser els pares dels joves són els que més s'oposen a que els hi expliqueu aquest plantejament?
Jo penso que és com una por, com que la societat en general dona altres raons i va per altres camins, doncs estan una mica, com tenen por, no?, de plantejar una cosa que pot ser més complicada o que pot crear una discussió, i llavors és més fàcil seguir el tarannà que s'explica, i llavors canviar l'estil costa. I a vegades als col·legis també els hi preocupa què em diran els pares i si estaran d'acord amb aquest plantejament.
I parleu en algun moment de la vostra raó inspiradora? Parleu de la fe?
No és la nostra tasca parlar de la fe. El que passa és que jo penso que la nostra tasca ja exprimeix la nostra fe. Vull dir, quan nosaltres estem ajudant a mares i estem fent costat a persones que tenen problemes, penso que la fe ja queda per aquí ja bastant explícita. I també quan nosaltres intentem transmitir aquesta cultura de la vida als joves, penso que també l'humanisme cristià, que és la base d'inspiració de la Fundació Provida, ja queda bastant posada de manifest.
Finalment, què els hi diria als qui creuen que la vostra opció és massa conservadora? Segurament us ho hauran dit. O que una acció com aquesta no s'avé amb el progrés de la nostra societat? I què els hi diria a les mares que pensen que només l'avortament pot solucionar el problema de tenir un fill no desitjat?
D'entrada, penso que hi ha una concepció errònia del que és el progrés. El progrés seria omplir d'humanitat la nostra societat. I això és el que estem intentant fent. Per tant, la primera cosa que nosaltres diem és que em sembla que teniu una idea equivocada del que és progrés. Progressista és una societat que ofereix alternatives vàlides perquè la gent, perquè les persones aconsegueixin la felicitat. No per solucionar de qualsevol manera irràpida i ètica o moralment reprobable una dificultat. Jo penso que una societat que ofereix l'avortament com a solució és una societat malalta, fracassada, que no té recursos positius per oferir a la gent. D'entrada, això, què li diria jo a una mare? El primer que faria és no dir-li res i fer-li costat, acompanyar-la, escoltar-la. I un cop fet això, li explicaria que eliminar el seu fill no li comportarà cap felicitat, que un moment o un altre s'adonarà de que ha eliminat un fill, i això li comportarà encara més patiment. I després li diria que la mort no és mai la solució. La mort d'un innocent no és mai una solució. I per tant li diria que entre totes dues hem de cercar altres solucions que n'hi ha, i posaria a treballar per trobar-les.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Esperança Coll, director de la Fundació Provida de Catalunya. Gràcies per les opinions i per les reflexions que ens ajudaran també a viure més plenament aquesta celebració en què tots preguem, tots junts, per la vida, especialment per la vida del recent nascut. Gràcies.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
Tornem a estar amb tots vosaltres després d'escoltar aquestes opinions de la Montserrat i tornem a estar en els moments previs a aquesta celebració de l'Eucaristia en aquesta jornada Provida des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Escoltarem també uns fragments del llibre La fidelitat en la parella, do, compromís, projecte i procés, que ha editat l'Arcabisbat de Barcelona en la col·lecció Família Avui. La psicologia de l'amor humà. La primera experiència. per aprofundir el que és l'experiència, la vivència de l'amor humà, ens ha d'ajudar a l'anàlisi de l'experiència que es realitza en els principis de la nostra vida, que ens mostra com estem fets, una experiència de la qual no en som conscients i que tanmateix ens marca molt profundament. Quan entrem en la vida, la nostra primera experiència llarga és la de ser estimats per la mare. Això vol dir que experimentem que algú ens dona vida. Una vida, d'altra banda, que el nadó agafa, que vol posseir per poder viure segons el seu instint de mamà, sigui el pit de la mare, sigui del biberó. És l'experiència fonamental. Ser estimats, estimar. Amor crea amor, dirà Santa Teresa de Jesús, des de la seva pròpia experiència de sentir-se estimada per Jesús. Això ho confirma avui la primera psicologia. L'amor de la mare crea l'amor del fill de la filla. D'aquí la frustració que experimenta qui no viu l'experiència d'aquest amor generós i gratuït de la mare. Però si seguim el procés de creixement d'aquesta criatura, veurem com, en la mesura que sent l'amor de la mare, al qual progressivament s'uneix el pare, evidentment, la criatura comença a retornar amb amor el seu somriure i la seva confiança vital cap a la mare. I aquí començarà l'experiència de reciprocitat en l'amor, una experiència fonamental per a realitzar la persona humana, que, com repetiré sovint, està feta a ser estimada, tant com per poder estimar. Les mares en saben molt de tot això, per pròpia experiència. Si aquest procés, que seguirà, almenys fins a la independència del fill o la filla, en la seva majoria d'edat psicològica o civil, es mantingués en la dinàmica que he assenyalat, estaríem en un món ideal. Tanmateix, la realitat no és tan senzilla. I no ho és perquè, en la relació amorosa, l'amor pot esdevenir dominant o dependent. Aleshores, un dels dos es desvia del seu projecte original. Voldria posar un exemple viscut per mi fa molt d'anys, de ben a prop, i que em va obrir vitalment el coneixement del que és la nostra psicologia humana. Es tracta de l'experiència primera de Teresa, una nena de 3 setmanes abandonada per la seva mare. Mai no s'ha sabut qui era, i rebuda i cuidada en la maternitat de Barcelona. Al mateix temps, Anna és una esposa que, per decisió presa amb el seu marit, busca adoptar una nena. La direcció de la maternitat adreça Anna a la secció on està Teresa. La infermera en cap de la secció informa a l'adoptant figura futura de la situació concreta que ara està vivint la nascuda. El contacte amb les infermeres de torn, precisament pels canvis normals dels torns, li crea inseguretat vital. I amb això, les seves funcions de menjar i evacuar funcionen molt malament. La infermera parla així a Anna, com a futura mare. Si vostè, Anna, vol adoptar aquesta nena, ha de comprendre que ella necessita la continuïtat de la seva presència aquí a les hores de donar-li de menjar. La nena ha de sentir la mateixa veu, els mateixos braços, la mateixa olor. Ha de sentir que hi ha algú que se la fa seva i li dona la vida. És això el que li donarà seguretat vital. I després un dia sabrà que això volia dir que algú l'estimava fidelment. Anna va entendre el que li volien explicar i ho va complir. Al cap d'uns quants dies, amb la cura constant d'Anna, les funcions vitals de la Teresa es van normalitzar. L'amor entregat per la futura mare n'havia obtingut el canvi. Així, tots els qui estàvem al voltant de Teresa i d'Anna vàrem entendre la força de la relació d'amor. L'amor va donar a Teresa el que necessitava, sentir-se acollida i segura. Aquesta experiència em va portar a deduir que la persona humana viu i creix quan és estimada, quan algú li dona vida, el que vol dir que està feta per ser estimada. D'aquí, en reciprocitat, li sortirà estimar i així ser feliç. Ens trobem davant un exemple molt il·lustratiu, precisament perquè qui n'és la protagonista és una nena encara sense bondat ni malícia. Haig d'afegir que, explicant el cas a d'altres infermeres que han treballat en diferents centres de maternitat i preguntar-los quina era la seva experiència en casos semblants, totes m'han confirmat que també elles han viscut moltes vegades aquesta transformació extraordinària del procés fisiològic de criatures que semblaven condemnades a mort i que han reviscut gràcies a la trobada d'un amor matern. La persona és un ésser en relació. Tot ho comença a viure, experimentar i aprendre des de la relació més propera amb la mare, el pare, germans i família. Serà una relació inicialment de rebre-ho tot. Tanmateix, a poc i en la mesura en què el nadó, ella o ella, comença a ser algú, perquè té un nom al qual reacciona i inicia un procés de relació amb la mare i a poc també amb el pare, i a mesura que ell també s'implica, en què ell o ella, encara nadons, també dona amor a la seva manera, primer de forma més possessiva, perquè ho necessita per viure, i després de forma més generosa i a poc més conscient. Des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on estem a punt de participar a la celebració de la Missa per la Vida, amb el que té el per lema Sempre hi ha una raó per viure. Estem ja escoltant la coral que dintre d'uns moments iniciarà aquesta celebració. Aquests moments previs a la celebració, estem a punt de rebre ja els celebrants. L'Eucaristia serà presidida per el cardenal arcabisbe de Barcelona, Ricard Marí, arcabisbe Estilés Sistac. I comencem ja amb aquesta celebració des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Todos unidos en una fe, tothom va. De Jesucristo. Vamos.
En nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Ens disposem, germans i germanes, a celebrar l'Eucaristia en aquest tercer diumenge de Quaresma. I també en aquesta Eucaristia demanem a Déu nostre Senyor pel do de la vida en aquesta jornada o en aquest dia mundial a favor de la vida. Encetem aquesta celebració que és expressió de l'amor de Déu a tots nosaltres, a tot home i a tota dona de la humanitat. Posem-nos en pau amb Déu i amb els germans a l'inici de la nostra celebració de l'amor. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Vos que heu estat enviat per confortar els cors penedits,
O Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vos ens heu ensenyat que el dejuni, l'oració i l'almoina són remei per les nostres culpes. Escolteu la nostra humil confessió, que els qui ens sentim afeixugats per la nostra consciència ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que viu i reina amb vos en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
El poble d'Israel, enmig del desert, fa experiència de solitud i de foscor, també en la seva fe. Moisès els tornarà a donar esperança. El Senyor sempre és amb nosaltres.
Lectura del llibre de l'Èxode. En aquells dies, el poble passava tanta set que deia, murmurant contra Moisès, «Per què ens has fet pujar d'Egipte? Vols matar-nos de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?» Moisès exclamà al Senyor, «Què puc fer per aquest poble? Una mica més i m'apedregaran.» El Senyor li respongué, «Passa al davant del poble i emporta't alguns ancians d'Israel. Pren la vara amb què vas tocar el Nil i posa't en camí. Jo estaré allà davant teu dalt la roca, a l'Horeb. Tu dona un cop a la roca i en sortirà aigua, i tot el poble podrà veure.» Moisès ho va fer així davant els ancians d'Israel i donà a aquell lloc els noms de Massà i de Meribà, perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor quan deien, «El Senyor és amb nosaltres o no hi és?» Paraula de Déu.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu els vostres cors. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu.
Senyor en crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lluar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. Tant de bo que avui sentíssiu la seva prosternem-nos i adorem-lo. Agenollem-nos davant del Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu i nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix sentíssiu la seva veu. No enduriu els cors com a Meribà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares i em temptaren tot i haver vist les meves obres.
Sant Pau ens dona una bona notícia. Ja estem justificats. La fe ens va al davant. Per la fe en Jesús, mort i ressuscitat, ja tenim vida en nosaltres.
Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Es palabra de Dios.
Vida, haz que nos fiel.
Tots aquí ens disposem a escoltar l'Evangeli de la Samaritana, l'encontre que Jesús té amb aquesta dona de Samaria i amb la qual inicia tot un procés de conversió i de fe.
El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s'anomenava Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de caminar, s'estava assegut bonament a la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar provisions. Arribà una dona samaritana que venia a treure aigua. Jesús li diu: «Dóna'm aigua». Li diu la samaritana: «Com? Vos, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué: «Si sabessis qui vol donar-te Déu i qui és el que et demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te l'hauria donada». Ella li diu: «Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure l'aigua. D'on la traureu, l'aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tant ell com els seus fills, com el seu bestiar. Sou més gran vós que no pas ell?» Jesús li respongué: «Els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir set, però el qui begui de la que jo li donaré mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d'ell per donar-li vida eterna». Li diu la dona: «Senyor, doneu-me sempre aigua d'aquesta, que no tingui mai més set, ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou». Ella li diu: «Ves a cridar al teu marit i torna». La dona li contestà: «No en tinc de marit». Li diu Jesús: «Tens raó, n'has tingut cinc, i l'home que ara tens no és el teu marit. Això que has dit és veritat». Ella li diu: «Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem». Jesús li respongué: «Creu-me, dona, s'acosta l'hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no sabeu qui adoreu, nosaltres sí ho sabem, perquè la salvació ve dels jueus. Però s'acosta l'hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. Déu és esperit, per això els qui l'adoren han de fer-ho en esperit i en veritat». Li diu la dona: «Sí que ha de venir el Messies, és a dir, l'ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot». Ell li respon: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu». Llavors mateix arribaren els deixebles. S'estranyaren que parlés amb una dona, però cap d'ells no gosà preguntar-li què volia o de què parlava amb ella. La dona deixà estar la gerra i se n'anà al poble a dir a gent: veniu a veure un home que m'ha dit tot el que he fet. No serà el Messies? La gent sortí del poble i anà a trobar-lo. Mentrestant, els deixebles li deien, invitant-lo: mengeu, rabí. Però ell els contestà: jo, per menjar, tinc un altre aliment que vosaltres no sabeu. Els deixebles es preguntaven entre ells: és que algú hi ha portat menjar? Jesús els diu: el meu aliment és fer la voluntat del que m'ha enviat i acomplir la seva obra. Vosaltres dieu: 4 mesos més i ja serem a la sega. Doncs jo us dic: alceu els ulls i mireu els camps. Ja són rossos a punt de segar. El segador ja rep la part que li toca i recull el gra per a la vida eterna, perquè s'alegrin plegats el sembrador i el segador. En aquest cas, té raó la dita: un és el qui sembra i un altre el qui sega. Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Són altres que van treballar-hi. Vosaltres sou sobrevinguts en el treball que ells havien fet. Molts samaritans d'aquell poble van creure en ell per la paraula de la dona que assegurava: m'ha dit tot el que he fet. Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells, i s'hi va quedar 2 dies. Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més van creure i deien a la dona: ara ja no creiem només pel que tu deies, nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que aquest és de debò el Salvador del món.
Paraula del Senyor.
L'encontre de Jesús amb la samaritana ens mostra un procés. Pel diàleg entre Jesús i la dona s'obre un camí nou que ella sap acceptar. L'aigua nova és la vida que ens ve per la fe. Escoltarem el cardenal arquebisbe Lluís Martínez Sistac, que avui ens parlarà en aquesta jornada, aquesta eucaristia que dediquem per la vida.
Molt estimats senyor bisbe i sacerdots concelebrants, diaques, autoritats, responsables i membres dels moviments eclesials i de moviments en defensa de la vida, matrimonis, famílies, germanes i germans. Ens hem reunit en aquesta entranyable i bellíssima basílica de la Sagrada Família per celebrar l'Eucaristia del tercer diumenge de Quaresma i pregar a Déu pel do inestimable de la vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural, tot celebrant el Dia Internacional de la Vida. Us he convocat com a cardenal de Barcelona amb la col·laboració de la Delegació Diocesana de la Família i dels moviments que treballen a favor de la vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural. Us he convocat perquè som cristians i l'Església ha defensat sempre la vida com un do de Déu, el més important, el més preuat, ja que l'home i la dona són les criatures més excelses que Déu ha creat i ha posat tota la creació al servei de la seva realització integral. I us he convocat aquí, en aquesta basílica de la Sagrada Família, perquè la família és el niu natural i adient per engendrar, rebre i educar el meravellós fruit de l'amor dels esposos, col·laborant en l'obra creadora de Déu, rebent la vida humana, la vida d'un nou ésser que té la dignitat de persona humana creada, estimada i salvada per Déu creador i salvador. L'Eucaristia és pels cristians l'acció de gràcia més excel·lent a Déu. I avui, amb aquesta Eucaristia, volem donar gràcies a Déu pel do de la vida. Ell és el Senyor de la vida. Ell ens confia aquest do que ens arriba per l'amor dels nostres pares, per tal que nosaltres l'agraïm, el protegim, el conservem i l'esmercem, el dediquem al servei de Déu i dels germans. La vida humana no és nostra, és de Déu, és sagrada, és inviolable. I ho és tota vida humana, especialment la vida dels encara no nascuts, que en el si de la mare necessiten i demanen, sense parlar, l'ajut i la protecció dels pares, de la societat i de l'Església, per poder néixer i gaudir de la vida com en gaudim nosaltres. Ressona fortament la prohibició bíblica, no mataràs. L'Evangeli de Jesús és l'Evangeli de la vida. El dret a la vida és anterior a l'Estat, per això aquest no pot manipular la vida de la persona humana, sinó que l'ha de protegir i servir. L'Església ha defensat sempre la vida humana i ens ha ensenyat la gravetat de l'avortament voluntari i de l'eutanàsia. Amb aquesta veu profètica, l'Església presta un servei molt important i molt necessari a la mateixa vida, a les famílies i a la societat, encara que, com sabem, no sempre ni per tothom sigui ben acceptada i compresa aquesta veu. El siervo de Dios Juan Pablo II, que será beatificado el próximo 1 de mayo, en su encíclica Centésimos Annus, afirma que una parte integrante del derecho a la vida es el derecho a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido engendrado, como lo es también el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad de cada niño. El aumento de las cifras de abortos también en España hace muy vigente el fomento de la cultura a favor de la vida. Actuar así es ser de verdad progresista. El aborto provocado no es progresista, porque corresponde a la sociedad y a sus dirigentes, como afirma la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, crear las condiciones necesarias para que no solo se respete, sino que se estime la vida. No es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Sobre este derecho se fundamentan los demás. La sociedad no puede tener una sólida base si se contradice aceptando las fuentes más diversas de desprecio y violación de la vida humana. Ante el hecho de unas disposiciones legales que permiten una mayor extensión de los abortos, hemos de afirmar que este hecho compromete gravemente la conciencia de todos los ciudadanos y en especial la de los legisladores. Ante situaciones como esta, en que están implicadas exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano de defensa y promoción de la vida que ha de nacer y de la nacida es irrenunciable. De manera especial, tenemos que recordar que los cristianos comprometidos en la vida política en la vida pública han de trabajar para que su actuación esté siempre al servicio de la promoción integral de la vida, de la persona y del bien común. Pero en una cuestión de tanta trascendencia social como es el respeto a la vida, no podemos descargar toda la responsabilidad sobre los políticos. Ante opciones legislativas que afectan al sentido y a las garantías de los derechos fundamentales, es toda la sociedad la que ha de poder manifestarse recurriendo a los mecanismos de reflexión y de decisión que tiene una sociedad libre y democrática para tomar sus decisiones más importantes, como sucede sin duda en el caso de las disposiciones legales que afectan a la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Una sociedad que no valora y defiende debidamente toda vida humana y especialmente la de los inocentes y débiles, no construye una cultura de la vida, sino de la muerte. Y el grado de humanización y de humanismo de una sociedad se comprueba, se mide en su actitud ante la vida humana. En la tradición cristiana, fundamentada en la Biblia, toda la vida creada por Dios inferior a la vida humana está al servicio del hombre y de la mujer, lo que exige que se respete la vida humana mucho más que el respeto que merece la vida que forma parte del cosmos creado por Dios. Hoy y los próximos domingos leeremos tres páginas sublimes del Evangelio de San Juan, tres pasos de una catequesis bautismal, la meditación del agua, de la luz y de la vida. La cuaresma ha de ser la primavera del Espíritu y, por tanto, es necesario que florezca en nuestra vida la alegría de haber recibido la vida humana y de haber sido bautizados recibiendo la vida de hijos y hijas de Dios. La primera lectura que hemos escuchado nos recuerda la peregrinación que Israel hizo por el desierto como una imagen de la vida humana. Sin el agua de aquella roca, que era símbolo de Dios, los israelitas hubieran muerto de sed. El Evangelio, que nos ha hablado del diálogo de Jesús con la samaritana, es una meditación sobre el agua de Dios, el agua de la vida. Dios nos ha dado la vida natural y nos quiere dar la vida sobrenatural. Esto aparece claramente en este diálogo evangelizador del Señor con aquella mujer que se acercó al pozo de Jacob. En primer lloc, Jesús inicia el diàleg amb una dona que, a més, era samaritana. És l'actitud de Jesús d'apropar-se a tothom. Ell, que era jueu, va voler parlar amb una samaritana. Això era inusual, perquè Jesús ofereix la salvació a tot home i a tota dona sense distincions. Aquesta actitud de Jesús ens demana que l'imitem. Hem d'apropar-nos a tothom, sense distincions, per parlar de Jesús, del seu evangeli, del seu regne, del seu amor salvador. Tots els homes i totes les dones tenim problemes i dificultats, com també els tenia la samaritana. I Jesús, que l'estimava i ens estima tots, ha vingut per donar-nos el que més necessitem per tenir pau, per ser feliços i trobar l'autèntica solució als problemes que sovint ens angoixen, materials, però encara més importants, els espirituals. Benvolguts i benvolgudes, hem d'evangelitzar, hem de facilitar un encontre personal de Jesús en cada persona que estimem i que tractem. Avui, com en temps de Jesús, hi ha moltes persones que directe o indirectament ens diuen: volem veure Jesús, com li digueren uns jueus a l'apòstol Felip. En segon lloc, Jesús demana aigua a la samaritana. Però el que volia oferir-li no era l'aigua del pou de Jacob, sinó l'aigua que es converteix en una font que brollarà sempre dintre seu per donar-li la vida eterna. Per això li diu a la samaritana aquestes paraules importantíssimes que ens diu també constantment a cadascú de nosaltres i també, si les volen sentir, a tot home i a tota dona de la humanitat. Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, ets tu que li hauries demanat aigua viva i ell te l'hauria donada. És el paradigma de l'evangelització, germans i germanes, en aquest fragment de l'Evangeli, en aquest encontre de Jesús amb la samaritana. No he vingut a buscar els que estan bé, sinó els malalts com el metge. He vingut a buscar els pecadors, i tots ho som. I Jesús s'apropa a la samaritana, pecadora com tots nosaltres, i li ofereix la salvació. Tots nosaltres, en aquest temps de Quaresma, hem de demanar la conversió per tal que no oblidem ni infravalorem el que Déu ens vol donar i perquè li demanem l'aigua viva de la seva presència, de la seva paraula, del seu cos i de la seva sang, dels sagraments, del seu esperit. És així com valorarem plenament i degudament el do de la vida humana que hem rebut i la posarem al servei de Déu i dels germans, compartint-la amb els més necessitats. I estarem al costat de les dones que esperen un fill i es troben potser en situacions difícils per l'edat que tenen, la soledat, l'economia, el treball, el futur, etc. I així poder ajudar-les perquè puguin gaudir de la joia de la maternitat.
Acabem d'escoltar la homilia que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ens ha adreçat tots nosaltres avui, aquesta jornada provida que celebrem des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Crec en un Déu ara tot poderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre. Thank you.
germans i germanes, cal pregar en tot moment, però en aquests dies de Quaresma hem d'elevar al cel les nostres pregàries amb més insistència i fervor, unint la nostra oració a la de Jesucrist.
Preguem per l'Església, per tots aquells que formen la comunitat dels deixebles de Jesucrist, que com el seu mestre vulguin servir i no ser servits, que el seu exemple i testimoni ajudi a construir una societat més humana, més respectuosa dels uns amb els altres, més segons l'amor de Déu. Preguem al Senyor.
Perdonem, Senyor.
Por el Papa Benedicto XVI y por nuestro arzobispo Luis, que su misión de pastores al servicio de la unidad y la caridad de la Iglesia se vea acogida, favorecida, escuchada y apoyada por todos los creyentes. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Pels nostres governants, que en la seva tasca de legisladors no tan sols siguin respectuosos, sinó que afavoreixin la vida en tots els seus moments. Que la vida dels ancians sigui coronada d'honor i reconeixement pels llargs anys de treball sacrificat a favor dels altres. La dels no nats, protegida en la seva debilitat i alimentada d'amor maternal. I la dels infants, amb la solidesa i fermesa de la família. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Por las familias, por todas aquellas que sufren las consecuencias de la crisis económica, por las que están en peligro de separarse, por aquellas en las que el amor esponsal se tambalea, por las que tienen miedo de servir a la vida, que todas puedan encontrar la ayuda material, psicológica y espiritual que necesitan para reencontrarse como comunidad de vida y amor. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Pels professionals de la medicina, que serveixin a la vida des del primer fins al darrer moment de la seva existència, que sàpiguen descobrir en cada ésser humà, des dels seus inicis, la meravella del do de la vida que ve de Déu i que s'adreça vers ell. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Señor.
Por nuestros ancianos que padecen enfermedades que lesionan su salud de forma irreversible, que no les falten nunca personas que estén a su lado y que les ayuden a descubrir el sentido de la vida, que tiene su plenitud en Dios, el único que tiene la palabra definitiva sobre el último momento de su vida. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Pels damnificats del tsunami del Japó, que puguin trobar en la solidaritat internacional l'ajut que necessiten per refer la vida familiar, les seves llars i els llocs de treball. Que el dolor dels desapareguts i dels qui han mort s'hi ajunti l'esperança d'una vida en Déu per sempre. Preguem al Senyor?
Us ho demanem, Senyor. Concediu, Déu Totpoderós, al poble que us suplica la conversió de cor, a fi que ho tingui de la vostra bondat el que us demana humilment. Per Crist, Senyor nostre.
Thank you.
Senyor, com el relat en la Samaritana, te'ns fas present a través de persones que ens miren, potser amb prejudicis. Tenen set de ser acollides i ben considerades. Com la Samaritana, ens creiem una mica superiors pel fet de ser a la nostra terra. Dóna'ns un cor generós per acollir i comprendre. A la nostra societat hi ha moltes dones que es venen el cos per tirar endavant la família o per qualsevol altre motiu. També nosaltres tenim molts marits, el diner, la feina, gustos. Ens venem per coses de no res. Dóna'ns, Senyor, l'aigua viva perquè mai més no tinguem set. Senyor, que com la Samaritana comuniquem la nostra fe amb alegria, que sapiguem encomanar il·lusió i transmetre vida, que les coses fugisseres ens duguin a comprendre el secret de la vida espiritual.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Per aquestes ofrenes, Senyor, feu que els qui demanem el perdó dels nostres pecats sapiguem perdonar els dels nostres germans. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amb uns cors.
Els elevem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.
Realment just i necessari és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Ell, quan va demanar a la Samaritana aigua per beure, ja havia fet néixer en ella el do de la fe i tingué una set tan ardent de la fe d'aquella dona que va encendre en el seu cor el foc de l'amor diví. Per això us donem gràcies i proclamem amb els àngels el vostre poder tot dient.
Santo, Santo, Santo és el Senyor,
Dios del Universo, Dios está en tu. Sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb rus canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill, Jesucrist nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu per el vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist nostre Senyor, que ens ha confiat la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre
Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església. Reconeixeu la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els màrtirs, i amb tots els, en Santa Eulàlia i en tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Benet, amb el nostre bisbe Lluís, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món.
Als nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell em deia ell, vos seu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles del segle.
Convocats i reunits per Jesucrist, ens ha ensenyat ell la pregària del Pare Nostre que els pares ensenyen als seus fills de petits, com els que ja som grans hem tingut la joia que els nostres pares ens l'han ensenyat. La pregària del Pare Nostre que ens fa reconèixer que som germans els uns dels altres i tots fills i filles de Déu. Preparem-nos per la comunió cantant aquest cant. Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, us desitgem que visqueu la pau que ve de Déu.
Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva, dieu només de paraula i serà salva la meva ànima.
per una ordenada distribució de la Sagrada Comunió, que ningú no es mogui del lloc fins que el ministre hagi arribat a la zona on es troba. Aleshores us hi podeu acostar i retornareu al vostre lloc circulant per l'altra banda oposada.
Viure la Quaresma, un temps fort de creixement personal, per Josep Codina i Ferrés. El dia del baptisme, la comunitat cristiana es va comprometre a ajudar-me a créixer com a persona, tal com Déu l'ha projectada i volguda. Aquest compromís suposava acompanyar-me i fer-me costat tot al llarg de la meva vida, per aprendre a seguir Jesús com a camí, veritat i vida. La Quaresma anual és una expressió privilegiada del compliment d'aquest compromís per part de la comunitat. La Quaresma és una oferta seriosa i eficaç que la comunitat cristiana en fa cada any per revisar a fons la vivència de la meva fe i la meva manera de viure les meves relacions amb mi mateix, amb els altres, amb la creació, amb Déu. És un temps que em crida a ser realista i autèntic per millorar la qualitat i la solidesa de la meva vida i alhora un temps per il·luminar novament el meu present i el meu futur amb la llum de la fe i de l'Evangeli. La paraula conversió ens suggereix una actitud de canvi important i d'adaptació a una nova realitat. En el llenguatge cristià expressa un canvi profund, una metanoia, per adaptar la vida a les propostes que Jesús ens fa a l'Evangeli, perquè la nostra vida sigui més humana i estigui més d'acord amb les exigències del Regne de Déu, una vida segons l'Esperit que habita en nosaltres. Convertir-se suposa un canvi personal, un anar cap a quelcom millor. Posar-se en un estat de conversió és un gest engrescador, perquè significa que creiem que tenim la capacitat i la voluntat de ser millors. Manifest en el Dia Internacional de la Vida 2011, estimar, defensar i protegir la vida en un món més fratern. Al llarg dels segles, la humanitat ha recorregut un camí que l'ha portat progressivament a trobar-se amb la veritat sobre l'ésser humà i a confrontar-se amb ella, avançant en la comprensió de la realitat de l'home i de la seva dignitat com a persona i en el reconeixement dels drets que li són inherents. Per tant, avançar en la civilització és humanitzar el món i no es pot parlar de progrés si no s'avança en un món més humà. Per això no hi té cabuda la indiferència davant el patiment i la injustícia i davant la vulneració de drets humans fonamentals, el primer d'ells, quals és el dret a la vida.
Thank you.
Preguem. Hem rebut la penyora de la glòria futura i, vivint encara a la terra, ja ens alimentem amb el pa del cel. Us preguem, doncs, Senyor, que allò que celebrem en aquest sacrament sigui veritat en les nostres obres. Per Crist, Senyor nostre. Disposeu-vos, germans i germanes, de rebre la benedicció de Déu nostre Senyor, que va dirigida a tots els que heu participat en aquesta celebració. Va dirigida també a totes les institucions i moviments, comunitats, parròquies, tota la diòcesi que treballa i estima la vida i treballa a favor de la vida, i va dirigida també especialment a les famílies i a les persones que es troben en dificultats i que estan, per acollir la vida que han engendrat fruit del seu amor. Vulgueu dir amén a cada una de les tres invocacions. Que Déu, Pare misericordiós, us concedeixi a tots, com el fill pròdig, l'alegria del retorn a casa. Que Crist, model de pregària i de vida, us guia en el camí de la Quaresma fins a la sincera conversió del cor. Que l'esperit de saviesa i de fortalesa us sostingui en la lluita contra el maligne, perquè pugueu celebrar amb Crist la victòria pasqual.
Amén.
Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill, Esperit Sant. Ara escoltarem el manifest. Podeu seure tots.
Manifest en el Dia Internacional de la Vida 2011. De les entitats agrupades en el Pacte per la Vida i la Dignitat. Estimar, defensar i protegir la vida en un món més fratern. El Dia de la Vida és una commemoració que uneix a creients i a no creients. A tots els que es senten compromesos amb la responsabilitat d'humanitzar el món en el que vivim. Per això, i davant d'aquest important esdeveniment, cridem a tota la societat a una reflexió sobre el valor de la vida humana i a l'exigència de situar la seva defensa i protecció al centre de l'ètica social i de l'acció política. Volem proclamar que progressar en la civilització és humanitzar el món, que el dret a la vida no és un dret a lliure disposició dels polítics, que estimar i defensar la vida és protegir els més febles i indefensos i avançar els drets humans, que cal una nova cultura de la vida, en la que Europa ha de ser protagonista, que el Dia de la Vida ens urgeix el compromís de construir un món més fratern. Humanizar el mundo, progresar en la civilización. A lo largo de los siglos, la humanidad ha recorrido un camino que la ha llevado progresivamente a encontrarse con la verdad sobre el ser humano y a confrontarse con ella, avanzando en la comprensión de la realidad del hombre y de su dignidad como persona y en el reconocimiento de los derechos que le son inherentes. Por tanto, avanzar en la civilización es humanizar el mundo y no puede hablarse de progreso si no se avanza en un mundo más humano. Por ello, no cabe la indiferencia ante el sufrimiento y la injusticia y ante la vulneración de derechos fundamentales, el primero de los cuales es el derecho a la vida. La persona humana tiene una dignidad que debe ser respetada y reconocida. El derecho a la vida y a una vida digna es consecuencia de la dignidad intrínseca de cada persona, de la que surgen derechos fundamentales y que implica efectos éticos, políticos y sociales, de manera que la sociedad y las instituciones deben velar por su protección y promoción. Requiere el compromiso de crear condiciones de vida, estructuras de apoyo y mecanismos de tutela jurídica capaces de responder a las necesidades de las personas en los distintos estadios de la vida y, en especial, en los de mayor vulnerabilidad. Toda la vida social, política, económica, cultural, médica, técnica y educativa debe reconocer a la persona como punto de partida y buscar con su actividad la plenitud de todo ser humano. La calidad humana de una sociedad se mide esencialmente por el trato que da a los más débiles y por su respeto a la dignidad de hombres y mujeres. Una sociedad a la medida de sus miembros funcionales no puede ser considerada éticamente digna y plenamente humana. La discriminación en base a la eficiencia es tan reprobable como la fundada en la raza, en el sexo o la religión. Toda persona, con independencia de su capacidad y condiciones, tiene una dignidad única y un valor propio desde el inicio de su existencia hasta su muerte.
El ser humano, en su proceso de génesis, desarrollo y fin, debe ser respetado y considerado como persona, pues desde su concepción tiene una estructura biológica que así lo constituye, como nos muestra la ciencia. Por tanto, resulta ya acuciante avanzar en un concepto inclusivo de persona, que supere la separación actual entre el ser humano y persona, concepto aplicado a los nacidos. Una separación insostenible intelectualmente y que da lugar a discriminación ética jurídica, haciendo posible el aborto legal. La persona, con sus distintos grados de vulnerabilidad, es una misma a lo largo de toda su vida. Por ello, la abolición del aborto se plantea como un reto para el progreso de los derechos humanos y como avance de la civilización. Ha llegado el momento de extender el derecho a la vida, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al primer estadio de la vida del hombre y protegerlo legalmente desde la concepción hasta su muerte. Asistir a los más débiles significa atender a quienes cuidan de ellos, de niños, dependientes, mayores, y no hacer recaer el coste de la crisis económica sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Todos somos administradores del mundo natural que hemos recibido. Respetar la dignidad de todos, en particular de los más débiles, es una condición del respeto por la naturaleza que reivindica el ecologismo. Si no respetamos a los hombres, no respetaremos al resto de la naturaleza. Europa, hacia una nueva sensibilidad y compromiso con la vida. Europa ha de avanzar hacia una nueva cultura de la vida, que ha de plasmarse en las leyes y en las políticas públicas. Respetando la diversidad de nuestros países, entendemos que la defensa de la dignidad y de la vida del ser humano no puede reducirse a escala nacional y requiere trabajar para hacer emerger en Europa y en el resto del mundo una nueva sensibilidad por la vida. Europa debe rechazar la vulneración al derecho a la vida que supone el aborto, una práctica extendida en toda la Unión, una gravísima herida en las raíces antropológicas del desarrollo humano. Impulsado por un feminismo radical y legalizado en el siglo XX, desde el derecho, se han ido conformando las conciencias individuales y una cultura favorable a ello, que impregna buena parte de la sociedad europea. Sin embargo, el debate debe volver a ocupar un lugar relevante en la agenda política, por su dimensión ética y también por razones pragmáticas, pues ya es imposible obviar que la baja natalidad lleva a Europa al envejecimiento, la decadencia y a la insostenibilidad de los sistemas del bienestar. Europa debe mirar desde la verdad, la realidad del aborto, y afrontar el engaño sistemático sobre la humanidad del feto y la crueldad de las técnicas empleadas, que ningún ciudadano civilizado aprobaría. La bella imagen de un bebé no nacido de 10 semanas, menos del plazo en que la mayoría de los países permiten el aborto libre, llama a los ciudadanos europeos a tomar conciencia de la realidad que la ciencia y la técnica nos muestran del ser humano antes de su nacimiento, y a rechazar el aborto como conclusión racional y con independencia de cualquier credo religioso. La verdad implica también reconocer que el aborto daña a la madre y no supone una liberación de la mujer, sino del varón, al eximirle la responsabilidad por su conducta sexual. Una Europa respetuosa con la vida ha de cuestionar sin demora la regulación de plazos del aborto, el aborto libre hasta determinado número de semanas, y dirigirse hacia una regulación que contemple esencialmente la incompatibilidad vital entre la madre y el hijo y que suponga una auténtica abolición del aborto. Una nueva cultura de la vida significa proteger la vida del no nacido, recuperar el aprecio por la maternidad y la paternidad, reconocer su valor social, apoyar a las mujeres embarazadas en dificultades, promover en los jóvenes el valor del amor, la responsabilidad y el compromiso, remover las trabas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Amar toda vida humana es proteger especialmente a las personas discapacitadas, los ancianos y a los enfermos terminales, con cuidados que hagan posible una muerte natural digna y rechazar la promoción de la eutanasia. Dia de la vida, dia de la fraternitat amb tots els éssers humans. En el dia de la vida afirmem la urgència de treballar per construir una autèntica civilització de l'amor a la vida i a l'ésser humà, fonament d'una civilització plenament humana i d'un món fratern. El procés de globalització en el que estem immersos és una realitat humana. Per això s'ha d'orientar en termes de fraternitat i ser governat cap a un món basat en un nucli de valors ètics fonamentats en la veritat, la llibertat i la solidaritat. En aquesta commemoració cridem a tota la societat, als partits polítics i a les institucions a un compromís sincer amb la vida i a treballar per la construcció d'un món autènticament fratern. Gràcies.
Acabem d'escoltar íntegrament tot el text del manifest en el Dia Internacional de la Vida 2011, que porta el lema Estimar, defensar i protegir la vida en un món més fratern.
Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu.
Amb el cant del Virolai donem per acabada aquesta retransmissió. Ràdio Estel i Ràdio Principat us hem ofert aquest dia per la vida, que porta el tema Sempre hi ha una raó per a viure, des de la Sagrada Família de Barcelona. Ha estat possible aquesta retransmissió gràcies al treball de Fran Artero des del control de la Sagrada Família, de Mario Ramírez des del control central de Ràdio Estel, i qui us ha parlat, mossèn Xavier Morató. Gràcies per la vostra atenció. Ens acomiadem de tots vosaltres. Fins a la propera setmana, si Déu vol.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us han ofert en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu de la Jornada per la Vida, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach.